Bona nit. 93-201-7474. Benvinguts a la nit dels ignorants.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 2.0, amb Xavier Solà. Now it's time to say good night, good night, sleep tight. Now the sun turns out his light, good night, sleep.
Doncs hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal, com us ha anat aquest dimarts i 13? Qui sap si heu parlat d'aquest nou bitllet de plàstic que s'ha posat en circulació al Regne Unit. El primer bitllet de plàstic és de 5 lliures, l'equivalent a 6 euros i mig, amb la cara de la reina al davant i la de Winston Churchill al darrere. Un bitllet fet de plàstic prim i flexible i, segons s'ha explicat el Banc d'Anglaterra, durarà més del doble que els bitllets de paper, uns 5 anys. El bitllet tradicional de 5 lliures s'anirà retirant progressivament de la circulació i deixarà de ser de curs legal al maig de l'any que ve. L'estiu que ve es començaran a substituir els bitllets de 10 lliures i el 2020 els bitllets de 20. Aquesta mena de bitllets de plàstic que ja es fan servir a Austràlia i al Canadà. Qui sap si algun oient que ens escolta ara d'aquests països on ja roden els té a les mans, a la butxaca. Aprofitem per demanar-los per què destaquen, quina sensació transmet el tacte. Trigarem gaire, per cert, a tenir euros de plàstic. Bé, som a dimecres 14, el dia que s'esperen tempestes i ruixats forts, pluja que esperem amb candeletres, mentre esperem també que no provoqui desperfectes. D'aquesta manera encetem una nova edició de la nit al servei de la companyia i el coneixement. Intel·ligència col·lectiva des de la ràdio pública i amb temes relacionats amb els diners. Citem l'escriptora i poetessa estatunidenca Gertrude Stein. El diner sempre és aquí, només canvien les butxaques.
Va dir aquesta animadversió que ens tenen a Espanya, amb els catalans, que era perillós. I ho va repetir diversos cops. Jo preguntava als ignorants a veure perillós per què.
El Jordi Sabater va veure un ocell que és molt difícil de veure i va veure allà i no sé el nom. Si algú m'ho pot dir, algun d'aquestes persones que li agrada això.
Perquè els peregrins de Sant Jaume de Galícia portaven una vieira.
Ah, sí?
Els hi servia de bas.
El centre de cosmètics Bella Aurora.
Sí.
A quin carrer estaves, de Barcelona?
A l'Institut Bella Aurora.
Sí.
El carrer Balmes.
El Quijote és una traducció d'una obra catalana i s'agafen a diverses erratas i una d'elles és aquesta, que diu no buscar-li los tres pies al gato, que en principi és no buscar-li los tres pèls al gat.
Quants anys fa que ja no neixen criatures de parts múltiples?
El ser humano és l'única espècie del nostre planeta que mata per placer i per necessitat.
Això de l'Alzheimer, el que estudien.
Sí.
Que ha tingut de vot, que és catedràtic de biologia.
Sí.
I està estudiant sobre la malaltat aquesta, la fermetat.
Sí.
I resulta que també els ajuda la reina Sofia.
La fàbrica de cerveses d'oli.
Sí.
Estava enclavada tres carrers després de la plaça o universitat, a l'altura del carrer Sepúlveda.
Llavors això és un tipus de gripau, arriba un bufo-bufo, és el nom científic de la gripau.
Ahir va ser un dia magnífic, amb un civisme extraordinari, una organització molt ben feta, i a veure qui trobaríeu als 29 anys que es preocupés tant del seu poble.
Antes de fer la pel·lícula, un senyor que era aquell historiador va dir que no era veritat el que deien sobre el fill, que si no entregava l'alcàsser es matarien el fill.
Jo he sentit a dir que una cosa que els franquistes no van dir mai és que es veu que hi havia un passatge subterrani que els que els cerclaven a casa no ho sabien, que per allà se vestien.
Ahir vaig veure una bandera negra amb una estrella blanca i una creu també blanca. A veure que Déu n'és i què representa.
la bandera negra, com tots sabrem, és el contrari de la blanca. O sigui, la blanca vol dir rendició i la bandera negra vol dir lluita fins a la mort.
Senyor Graullera, que havia sigut, que coincidíem de vacances en un lloc una vegada a l'any, i ell havia sigut l'últim ambaixador espanyol que hi va haver a Guinea.
Dels oficials de bord que havia tingut terres allà, i van haver de... i ell havia nascut allà, i van haver de fugir per cames i per pèls.
Se li deia la catedral dels pobres.
Abans de conèixer-se com la Sagrada Família.
Exactament, sí, perquè com que s'ha anat fent amb donacions, van començar a dir catedral dels pobres.
Doncs ja us se'n diu, així va sonar en part el programa d'ahir, amb activitat per xarxa, correu i telèfon, amb 26 trucades, dues per primera vegada. Les de l'Antoni de Tàrrega i mossèn Joan Manuel de Sant Joan d'Espí, que és la trucada que destaquem per la seva aportació per concretar la raó per la qual s'anomenava Catedral dels Pobres a la Sagrada Família.
Hola, bona nit. Escolta, mira, jo sóc un capellà, estava escoltant la ràdio al llit i quan he sentit allò de la Sagrada Família, la Catedral dels Pobres, he saltat del llit i vingut aquí a baix a la cuina, que no m'escolten els que estan dormint a dalt, perquè jo sobre aquest tema puc dir alguna cosa. Jo hi vaig estar 8 anys a la Sagrada Família, seminarista, diaca i vicari, i tinc, bueno, molt coneixement de la Sagrada Família, i a mossèn Joan.com tinc tots els powerpoints dels 8 anys que vaig estar allà. Catedral dels Pobres, no se'n deia Catedral dels Pobres perquè és un temple que es faci amb els donatius, sinó perquè es construïa en un lloc que era el barri del Poblet, que era un barri molt marginal, molt pobre. Ja estaven traçades les línies de l'Eixample, però encara no hi havia cases. I el que hi havia en aquell barri, aquella zona, eren moltes barraques de gitanos. I un dels gitanos en aquelles barraques treballava per Gaudí. Jo he pensat, has d'anar a explicar-los a la ràdio aquesta història. La tinc escrita, a mossèn Joan.com i al PowerPoint. Si algú li interessa, ho podrà veure.
mossèn Joan.com. Doncs, amics oients, apunti a disposició des d'ara fins a les 3 de la matinada. Aquest és el telèfon 93-201-7474, directe de Catalunya Ràdio, 93-201-7474. Us atendrà Marta Busto. Si comuniqueu a través del correu ignorants@catradio.cat i si ho feu a través de les xarxes Facebook o Twitter, us atendrà Leandre Terol. En la direcció tècnica i musical hi tenim Oriol Fidalgo. Preguntes no ens en falten, com aquesta. Com és que fa tant de soroll la recollida d'escombraries nocturna? Per què no es prenen mesures per reduir aquesta contaminació acústica? Ha contestat l'Antònia dient perquè tot es fa mecànicament amb els camions. Si es situessin punts de recollida selectiva estratègics o bé utilitzar punts de recollida subterrània com el metro, probablement ens aniria més bé a tots. Una altra pregunta és quant de temps dormen els cargols. L'Amàlia ha contestat que els cargols hivernen. Ho fan des d'octubre fins a l'abril, més o menys. També poden hivernar en estiu en condicions de sequera. Aquest fenomen es coneix com a estivació. Quines són les utilitats del tamariu o tamarit com a arbre arbust? L'Àngels diu que el tamariu no fa cendra ni caliu. Segons comenten a Borrassà, a Girona, no se li coneix cap ús medicinal i la seva fusta és bastant resistent als incendis. Quin nou ocell va descobrir en els seus viatges el primatòleg Jordi Sabater Pi? Ens contesta l'Antonio, diu que va descobrir la granota gegant, Conraura Goliat, i va estudiar el comportament de l'ocell indicador de la mel, Melichuentes robustus. Va ser el primer a observar que els ximpancers fabricaven pals per agafar tèrmits i ingerir cert tipus de sorra de qualitat medicinal. Va fer minuciosos estudis dels nius fets per goril·les i ximpancers. La seva obra més famosa va ser enviar el goril·la Floquet de Neu al zoo de Barcelona. Uns nadius se l'havien portat al centre Ikunde, on estava contractat com a conservador pel zoo de Barcelona. D'haver-ho deixat en llibertat, diu, hagués mort molt ràpidament. atès que la seva visibilitat i falta de melanina li haguessin estat molt desfavorables a la natura. Sempre va considerar que el descobriment de Floquet era només una anècdota en comparació dels seus altres descobriments. Anem amb la primera trucada, que em sembla que és per contestar una pregunta que hi va haver-hi. Per què costa a les persones de parla castellana pronunciar el cognom Llong? Joan Esplugues, bona nit.
Bona nit. Doncs jo, a mi em sembla que el que els costa no és dir Llong, perquè també diuen llama i calla i tot això. Si és entre vocals, sí que ho pronuncien bé. És quan és al final, el famós aquell Sabadell. I també, també els hi costa la jota. I també els hi costa el...
No es preocupi, Joan. Si vol, el truquem més tard i ho parlem amb més tranquil·litat.
Sí?
Sí, ho dic perquè s'ho pugui potser apuntar una mica. No pengi ara, no pengi. Anem cap al Guinardó amb el Pere. Pere, bona nit.
Hola, què tal, Xavi?
Molt bona nit
a tothom. Mira, sobre el tema de que vaig sentir ahir o abans d'ahir de la marca Vella Aurora, una marca mítica vella que molta gent segurament no coneix, no? Em va venir a la memòria l'eslògan que hi havia per ràdio, inclús els autobusos o lletreros, etc. No? Era Juventud, Belleza y Lozanía, Bella Aurora cada dia. Lozanía, curiosa, aquesta paraula que quasi ja borrada del mapa, Lozanía. Para Juventud, Belleza y Lozanía, Bella Aurora cada dia. Increïble. I parlant d'anuncis, també el metro, el transversal, fa molts i molts anys, quan jo era un nen, bueno, no tan nen, potser quan tenia 15 o 16 anys inclús, hi havia lletreros a dins del vagó. Un dels lletreros també era molt curiós, d'aquella època, posava cucs, en català, cucs, i un interrogant, i a continuació, azúcar del doctor Sastre i Marquès. Això probablement molts ignorants se'n recordaran de l'eslògan de Bella Aurora i també d'aquest anunci. Només, bueno, aquesta aportació. I finalment una pregunta. Què s'ha fet de Mario Vigut?
Mario Vigut.
Sí, us en recordeu, no, d'ell?
I tant.
Va ser molt famós.
I em sembla que viu aquí a la vora d'aquest estudi de ràdio.
Ah, sí?
Em sembla que sí, perquè alguna vegada l'havíem vist.
Ahà, és gran, sé que és molt, molt gran i té algun tipus de, no sé si una mica d'Alzheimer o Parkinson, no ho sé, no? Però fa anys que no s'ha sabut res més d'ell. I, bueno, va començar a Ràdio Barcelona fa molts anys, a televisió, com tots sabem, doblador també d'algunes pel·lícules, i, no sé, va ser molt famós, no? I fa tants i tants anys que ningú parla d'ell, i m'agradaria saber si algun ignorant sap o té notícies recents de què s'ha fet d'ell, com segueix, etc. No?
Ho demanem. Moltíssimes gràcies per la trucada, Pere.
A tu.
Adéu-siau, bona nit. Marxem ara, ens anem cap a Badalona amb la Laura. Laura, bona nit.
Hola, bona nit.
Endavant.
Mira, va trucar una senyora fa 8 o 10 dies pels nens superdotats.
Correcte.
Un nen de 13 anys. No sé si ho heu contestat o no.
Encara no, encara no.
Doncs mira, et diré, si busca internet Maria Sánchez Dauder, els donarà informació perquè ella està cuidant-se de tot això. Que ara es diu, no es diuen nens superdotats, es diuen d'altes capacitats.
Altes capacitats.
Altes capacitats. I ella està amb això, ha fet 4 o 5 llibres ja, és mestra d'escola, i ha fet 4 o 5 llibres ja d'aquests temes.
Maria Sánchez Dauder.
Maria Sánchez Dauder, sí, és cosina d'en Jordi Dauder, l'actor.
Ah, molt bé.
I està molt, molt documentada.
Fenomenal. Altes capacitats.
Altes capacitats, sí.
No nens superdotats.
No, és que ara ja no es diu nens superdotats, ara es diu altes capacitats.
Magnífic.
Ja ho dic, i té llibres, té 4 o 5 llibres escrits, i està fent, ha fet radioconferències a Mèxic, aquí ha fet conferències a Madrid, a Marbella, Saragossa, bueno, molts llocs, per tot Espanya la van, perquè hi ha molt poca gent que se'n cuidi, i per tot Espanya l'estan cridant. I ara inclús he fet videoconferències amb Messi, que també l'estan demanant, i a Canàries.
Laura, digue'm. Moltíssimes gràcies.
Vale.
Una abraçada gran.
Gràcies. Adéu-siau. Suposo que ho trobareu tot a internet.
Segur que sí. Vale. Marxem ara cap a Riudecols amb la Francesca. Bona nit.
Ui, que de pressa vull, això. A veure, Javier, mira, una vegada vau parlar d'una pedra de Sadurán i avui m'ha trucat un parent meu de Reus, que crec que va trucar, però tampoc no ho sé, això no m'ha quedat clar, que li agradaria saber, perquè a ell els assegurants li van molt malament. I llavors voldria saber el nom i allà on es ven aquesta pedra.
Uh-huh.
I llavors suposo que ja explicaran com ho ha de fer, si s'ha de mullar aquesta pedra o què. M'agradaria saber això, Javier, que em sembla que...
Ara ho direm, perquè al final del programa es va explicar, ara ho direm.
És que sí?
Sí, estigues atenta que ho direm de seguida, el Leandre ens ho recordarà.
Val, doncs moltes gràcies, vinga.
Moltíssimes gràcies.
Ha plogut molt?
De moment aquí no, que digui jo a Barcelona, em sembla que no ha plogut encara.
Aquí ha caigut una bona. Vinga, ja anava
a dir. Ah, sí, està plovent aquí? Doncs m'hauré de pujar...
Però he fet una bona aigüedet, eh?
Doncs ara em pujaré les persianes, perquè des d'aquí no veig res. Francesca, una abraçada gran.
Vinga, igualment.
Adéu-siau. Escolta, anem-les a pujar una mica. Aprofitem per felicitar tots els que celebreu el vostre aniversari avui amb el goig i el gaudi de poder significar aquesta dona. Com m'agrada aquest tema. Felicitem Amy Winehouse, malgrat que no sigui entre nosaltres. Hi ha el llegat del seu talent, Valerie, una preciositat en nom d'aquesta cantant britànica nascuda tal dia com aquest de 1983. A la sintonia de Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants, amb les persianes apujades i, ostres, com raja! De quina manera està caient en aquests instants a Diagonal 614? Roba estesa, malament. La Carmina ens envia un missatge relacionat amb l'ànima. Diu que l'ànima es tenyeix del color dels seus pensaments. Pensa només en aquelles coses que estan en línia amb els teus principis i que puguin veure la llum del dia. El contingut del teu caràcter el tries tu. La teva integritat és la teva destinació. És la llum que guia el teu camí. I com és que agrada tant escoltar com plou? I més aquesta aigua. I algú dirà, i encara més des del llit. El Roger ens pregunta via Twitter quant temps pot trigar a guarir-se una lesió del tendó rotulià. Quant de temps pot trigar a guarir-se una lesió del tendó rotulià? Anem cap a Reus amb el Lluís. Lluís, bona nit.
Hola, bona nit.
Endavant.
Era una aclaració referent al això del camió de la brossa.
Sí.
A veure, el camió de la brossa, com ha dit aquesta senyora que ha comentat, el tipus subterrani té un inconvenient que fa més soroll que l'habitual. El contenidor està soterrat i s'ha de treure amb una grua. Llavors, el soroll per la nit és més gran. Per això, a vegades, se fa molt de soroll, perquè, clar, com per la nit gairebé no hi ha soroll, qualsevol soroll que se senti s'augmenta. Llavors, pot ser això la resposta.
Mm-hmm.
Saps?
Podria ser.
Sí, perquè per la nit no hi ha soroll. Jo treballo a la recollida de brossa i és això. Lo millor per no fer soroll és la recollida de brossa per aspiració. Són uns contenidors que estan al terra, tu tires la bossa i s'aspira. Llavors no passa ni camió ni res.
Uh-huh.
Saps?
Molt bé.
I després fa dies vaig enviar un correu electrònic referent a lo de les ampolles d'aigua.
Sí.
A mi és que no me vaig explicar. T'ho comento ara, que aprofito la trucada. És, vas al supermercat i totes les ampolles d'aigua posa laboratori doctor Oliver Rodes. Totes. I la meva pregunta, sigui de la marca que sigui, si n'hi ha 10 marques, totes posa que aquest laboratori ha vigilat aquesta aigua, que no hi ha més laboratoris, que sol és aquest laboratori el que inspecciona l'aigua?
Ho demanem.
Vale, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Lluís.
Després ho amplio l'horari, que em fa molt de companyia,
D'acord. Adéu-siau, bona nit. Bona feina per la gent que esteu ara en dansa i, sobretot, bon viatge i sense pressa pels que ens seguiu en ruta. Fa dies que arrosseguem la pregunta de quin és l'autor, com es diu, o l'origen de la música dels castells. L'Agustí ens ha explicat que no té autor conegut, sinó que és música tradicional de sempre. La música de castells són aquells tocs interpretats abans, durant i després d'una actuació castellera. Es considera que els antecedents directes dels castells i també de la seva música són els balls de valencians i les moixigangues. La història de la música de castells està estretament lligada a les diferents èpoques en la història de la gralla, el principal instrument que acompanya els castells. L'Agustí explica que moltes de les músiques que encara avui s'interpreten al llarg d'una diada castellera van ser recollides per folcloristes en documents escrits a finals del segle XIX i començaments del XX i més endavant en documents sonors. Els principals tocs que encara avui en dia s'interpreten al voltant d'una actuació castellera són el toc de matinades, el toc d'entrada a plaça, el toc de castells, amb la seva variació del toc de castells amb pilar al balcó, i el toc de vermut i el de processó. Hi ha més preguntes. Ajusta a tocar o fregar els senyals horaris de 2:15 de la matinada, com aquesta. Quants anys fa que no neixen nadons múltiples arrel de la inseminació artificial i quants en van néixer abans i quants en concret, no? Anem a Sant Cugat amb l'Isabel. Isabel, bona nit.
Bona nit, Xavier. Què tal?
Ah, molt bé, de Sant Cugat.
Soc la Isabel de Sant Cugat. Sí, ja vaig trucar la setmana passada.
Sí.
I, bueno, ja saps, soc aquella que soc rapsoda.
Ah, sí?
I perruquera, sí. Jo, senyor Solà, trucava perquè, per dir-li que ara ja estic tranquil·la, ara, a aquesta hora.
Per què?
O perquè ha passat el dimarts 13.
Ah, sí.
Que sí. A casa nostra, la mare, que ho sabia, hi tenia molta mania amb això dels dimarts 13. Bueno, de fet, tenia mania els dimarts i no ho sé ben bé per què, però ella, com que venia de pagès, sempre deia alguna dita del dimarts. Deia, el dimarts fa mala sort, ni casis filles ni matis porc. I després em deia una altra que a mi em feia por, i ara en una nit com la... perquè aquí a Sant Cugat està caient un xàfec, que escolti... Bueno, hi ha un aiguat. Deia, 13 dimarts i plovent. Mira, jo gràcies a Déu no hi crec gaire, però bueno, com que ho respecto i crec una mica en tot això, això de les dites. I justament una neboda m'ha buscat i això del dimarts 13, i diu que és, bueno, que és una malaltia, és una obsessió, que miri, m'ha apuntat el nom en un paperet. Es veu que la gent que té por el dimarts 13 se'n diu d'això trècida vomertiofòbia.
Ara, pla.
Sí, bueno, sí, és complicat, eh?
Per això no en diem superstició?
Sí, clar, és una superstició, sí, i tant. També hi ha gent que té por de superstició, jo, que li diré jo, els pallassos, per exemple, que també se'n diu colrofòbia, es veu d'això. Bueno, avui dia hi ha moltes manies. Però bé, en fi, jo el que li volia preguntar, a veure si algun oient té alguna resposta,
sí,
que això del dimarts i 13 de la mala sort, que ara ja en podem parlar perquè ja ha passat,
sí,
A veure si sap alguna d'aquestes, a veure si saben l'origen.
O per què?
De per què el dimarts 13 és un dia que està associat a la mala sort.
És veritat, perquè en general tots diem, ui, dimarts i 13, però si ens demanen per què...
No, bueno, clar, no ho sabem. I es veu que als països anglesos això és el divendres 13. Sap aquella pel·lícula?
Sí, ara que ho diu, és veritat, de por, sí, sí.
Bueno, doncs no sé per què, tampoc. I també, a veure si la gent, si sap, perquè a mi m'agrada apuntar-me les dites i les poesies, jo tinc un recull, ja ho sap, que vaig recollint. I doncs m'agradaria si hi ha algú que sap dites sobre el dimarts. Jo en tinc aquí un parell, però m'agradaria tenir-ne més. El dimarts es garrapa i el divendres apunyala. Aquesta. O què li diré jo, aquesta. Diu, el dimarts no agafis el vaixell, no prenguis estat ni donis consell. O sigui que el dimarts no se sap per què, però és un dia que, escolti, val més no sortir de casa.
No ho entenc.
Doncs res, era més que res aquesta pregunta doble, aquesta doble pregunta.
Magnífic, sí. Isabel. Alguna cosa més?
No, res més.
Moltíssimes gràcies per ser-hi.
Molt bé, gràcies.
Que tingui bona nit.
Bona nit, igualment.
Adéu-siau. Anem ara al Turoparc amb la Josefina. Bona nit.
Hola, bona nit. Aquí és la nit dels savis?
Sí.
Ah, perquè això de la nit dels ignorants és una broma. Perquè tothom són molt savis, eh?
Ja ho pot ben dir.
Sobretot vostè, que ho sap.
Apa.
Tot. Sí, senyor.
Aquí, d'alguna manera, com se'n recorda d'aquells guàrdies que dirigien el trànsit?
Sí.
Doncs una mica en aquest sentit, el pal plantat al vell mig de la cruïlla,
sí,
i dirigint el trànsit.
Exacte. És veritat. Té molta raó. Miri, jo volia preguntar, que ja, avui discutint aquí a casa meva, hem sortit a parlar del Teatre Romea.
Sí.
I ningú sabia quin barri pertany. I quin barri pertany al Teatre Romea? A veure si algú ho sap. Perquè ja, està en el carrer Hospital. Però el barri vell no és, oi?
Mm-hmm.
Jo no sé on pertany. A veure si algú em pot dir a quin barri pertany el Teatre Romea.
D'acord. Ho demanarem, doncs. Josefina, com va tot?
Doncs pues miri, anar tirant i escoltant de vostès. Sort tinc de sentir-los a vostès, que m'alegren la vida. Perquè, si no, per el que estem escoltant per aquests mons de Déu, amb aquesta política tan rara, doncs ens avorrim molt, la veritat, a mi ja em tenen avorrida, això. I sort que vostès pues, m'animen.
La distreu.
Sí, em distreuen molt i tots són molt agradables. Els que truquen i els que contesten i són ignorants, és una paraula que m'hi han posat, però realment el que són savis. Són realment gent sàvia.
Josefina, moltíssimes gràcies i per molts anys.
Moltes gràcies a vostè per tot el que fa, eh?
Adéu-siau,
bona nit. Que descansi, bona nit.
Bona nit. Avui ens fa il·lusió anunciar-vos que en aquest apartat que anomenem les preguntes que fan pensar, tindrem l'oportunitat d'escoltar una persona interessantíssima que us vull presentar després de llegir aquesta pregunta. Els càrrecs públics, encara que no siguin creients, han d'assistir als actes religiosos que celebrin el seu municipi? La Susana contesta, diu, els actes religiosos millor que hi vagi la gent que hi creu. Si en aquest cas l'alcalde no és creient, millor que no hi vagi. No cal ser hipòcrita i anar a que li facin la foto i surtin els diaris. Els alcaldes estan per cuidar el poble i fer la seva feina. Però la Rosa no pensa igual. Jo crec que sense cap mena de dubte hi han d'anar. eh, que van a altres actes polítics que tampoc els interessen? I la Teresa ho rebla dient que l'alcalde és un càrrec i no una persona i ha de fer el que el càrrec li demana, li agradi o no. Pel que fa a quins actes ha de ser present i els motius per fer-ho, això ho desconec. I aquesta nit el protagonista de les preguntes que fan pensar és precisament Josep Maria Carbonell. És president de la Fundació Joan Maragall i degà de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, d'on és professor de Ciència Política. Ara fa uns mesos que acaba de publicar el seu quart llibre encapçalat per una pregunta. Creure encara? 10 meditacions. És un relat de fe en primera persona on l'autor es pregunta si podem creure en Déu encara, immersos en les nostres societats secularitzades, on la descreença i la indiferència davant del fet religiós i el cristianisme és el discurs hegemònic. Bé, anem a saludar Leandre Terol i ens portarà alguna de les novetats d'última hora a la xarxa. Leandre, bona nit.
Hola, bona nit. Doncs sí, mira, fa cosa poc més de 25 minuts que l'Andreu Grau, en el Facebook, ens pregunta quin any es va construir la Casa Blanca als Estats Units.
Ah, sí?
Deu tenir curiositat, sí. D'altra banda, un pèl abans, però aquesta mateixa nit, a 11:15, el Joan Gasset Vilaplana ens fa una mica d'història en el Facebook i diu que al fil de les manifestacions de diumenge i de les paraules del ministre Margallo, doncs ens explica això, no? Que el 1937 un defensor apassionat de l'Estatut, Manuel Azaña, que va ser president de la República, ja deia: el sistema de Felip V era injusto y duro, pero sólido y cómodo, ha valido para dos siglos. I fa una pregunta: quan els esdeveniments deixen de ser contemporanis per passar a ser històrics? És a dir, on hi ha la frontera? Interessant, aquesta.
Molt bé. Leandre, què vas apuntar ahir al diari?
Doncs sobre la sensibilitat amb el so, allò que per alguns és soroll, per d'altres és música celestial, no? El so com a leitmotiv, el fet d'escoltar, com fa la Núria de Sant Andreu, que ara tindrà temps per seguir el programa cada nit arran de la seva jubilació. I l'Antonio de Tàrrega, aquest en una altra línia, perquè va trucar per primera vegada per queixar-se de l'enrenou, el soroll dels camions de la brossa, ara en parlaven, que ell sent cada nit.
Si sabeu per què els camions de la brossa fan tant de soroll i tenen aquests horaris tan i tan i tan intempestius. Doncs a mi m'agradaria saber per què passa això. Moltes gràcies.
Bé, doncs ho sabrem a la segona hora, la reflexió a la qual arriba Leandre després de fer aquesta petita síntesi del programa. I avui el mapa d'amics ens permetrà posar una nova llumeta. En concret, quin número?
Doncs és el 413 i ens situa en un municipi de l'interior de Catalunya, a 60 quilòmetres de Barcelona, i que és capital de la comarca de l'Anoia, una ciutat que va néixer fa 1000 anys amb el nom d'Aqualata. Aqualata, li deien. Que ve a significar això quan el riu s'eixampla. Parlem d'un municipi de 8 quilòmetres quadrats i 39.000 habitants i la situem, aquesta llumeta, a Igualada.
Ah, mira que bé. Tino Zapata, 34 anys, és el protagonista, fisioterapeuta, ocupat en projectes d'inserció social amb Càritas i voluntari i president de l'ONG Amics de Manitos.
El meu voluntariat aquí va començar ja fa uns anys. Nosaltres, un petit grup, vam començar amb un projecte pilot, a veure què tal, com anava tot, i després, mica en mica, ja ha anat funcionant, i després s'ha establert ja la seu oficial d'Amics de Manitos aquí a Igualada. La meva feina, bàsicament, és molt participativa, de responsabilitat, en búsqueda de la cohesió social i de grup, amb la implicació del Consell Comarcal, que es diu Igualada Solidària, que forma part del Consell d'aquí del municipi, on interactuen gairebé 28 o 29 entitats de cooperació internacional i local, i la meva tasca, sóc el president d'aquesta associació. Som com a una contrapart de l'entitat CANAT, que és el Centre d'Apoyo a Niños y Adolescentes Trabajadores, que està ubicada a Piura, i aquesta entitat té 15 anys allà al nord del Perú, està treballant en temes d'educació alternativa entre els nens de 6 anys en la part de reforç educatiu, i després és complementària amb tema d'oficis laboral, cap als 18, 21 anys, més o menys.
Tino Zapata fa 5 anys que és a Catalunya, és originari del Perú, i en la segona hora ens explicarà una miqueta més el rerefons d'aquests amics de Manitos. Ara continuarem i ho farem amb una pregunta de l'Anna de la Gran Via, que demana com s'explica que en alguns punts on el telèfon mòbil marca que hi ha bona cobertura, es tallen les trucades que fa a d'altres telèfons que també tenen bona cobertura. Voldria saber si és un error de les antenes o dels terminals. Bé, ja sabeu que el telèfon per comunicar és el 93-201-7474, que el correu és ignorants@catradio.cat i que a les xarxes Facebook i Twitter.
La nit dels ignorants 2.0.
Dir-los que no deixin d'escoltar aquests programes, que són molt positius, que ajuden moltíssim, que uns tinguin sempre amb el dial posat i que us segueixin, i que escoltin la ràdio. La ràdio és molt positiva. A mi m'agrada quasi més que la tele, està lleig que ho digui aquí.
La nit dels ignorants 2.0. Intel·ligència col·lectiva que redueix la ignorància.
ICAT.cat et porta en directe un concert únic d'un artista especial. Mike Kamakowski presenta nou disc al Mercat de Música Viva de Vic. Dimecres 14 de setembre a les 7 de la tarda, en directe a ICAT, Mike Kamakowski, acompanyada del Quartet Brossa des del Teatre Atlàntida de Vic. I després, programa especial del Mercat de Música Viva de Vic amb Josep Martín. La música en directe sona a ICAT.cat.
No t'ho perdis. Les propostes de Catalunya Ràdio.
Enric Montefusco, Metà Metà, Gossos, Mike Kamakowski, Mail Sanko, Alba Molina, Joana Serrat, Dubiozka Collective.
No t'ho perdis.
El Mercat de Música Viva de Vic ha triat la millor música. No t'ho pots perdre. Vine a Vic del 14 al 18 de setembre i tria entre més de 20 centenars de concerts. Mercat de Música Viva de Vic, amb el suport de Catalunya Ràdio.
No t'ho perdis.
La millor lletra de cançó en català d'aquesta temporada busca premi.
Premi Cerverí 2016.
Quan la derrota segura uns dissimulen...
Fins al 15 de setembre podeu votar una de les 8 lletres finalistes a catradio.cat. Entre elles...
Jo competeixo, de Manel.
Puc veure que aneu bellament ara, Max, per a la batalla.
Premi Cerverí 2016, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.cat.
Amb la col·laboració d'Enderroc i VilaWeb.
No t'ho perdis.
No t'ho perdis.
Catalunya Ràdio.
Són gairebé tres quarts de dues de la matinada. Ens agrada la corresponsalia natural i espontània dels oients que ara mateix ens diuen, per exemple, la Susana, que la Barceloneta està en plena tempesta elèctrica. En diu que les flames i trons estan en plena festa i que comença a ploure. A Girona també plou, escriu la Pilar, i l'Andreu a Olot ha començat a ploure, això fa uns 12 minuts. La Carme diu piro musical a casa, un racó del Montseny, llamps, trons i patac d'aigua que enamora. Gràcies per fer possible aquesta agilitat comunicativa, aquesta també, d'alguna manera, aquesta mena de ball de bastons, en el bon sentit de la paraula, de focs artificials a la comunicació. Anem ara a Vic amb el Pau. Pau, bona nit.
Hola, bona nit.
Endavant.
Bueno, a Vic també plou, eh? O sigui, que no truco pas per dir això jo, eh? Però al mateix temps ho dic que també plou, eh?
Molt bé.
Bueno, la meva senyora m'ha dit que havia demanat algú pel senyor Mario Beut.
Sí.
El cèlebre locutor de ràdio dels anys 60-70, eh? Que, com en Soler Serrano, eren els grans locutors aquí a Barcelona. Jo l'acostumo a trobar... quan haig d'anar al carrer Beethoven, o sigui...
Aquí al costat?
Sí, sí, ben a prop, entre el tros de la seva emissora fins al turó, eh, el carrer aquest.
Sí.
Jo l'he trobat diverses vegades, molt envellit, eh? Un senyor que ha de tenir 85 anys, com a mínim, eh? I però va molt coix i l'acompanya un jove, un noi jove, que es veu ben bé, que és un xicot que li han posat per acompanyar-lo perquè no caigui i no es torni a fer mal, eh? Però se'l veu molt coix. Llavors jo penso que si de tant en tant que jo haig d'anar per allà el veig, ens topem a la cera, no pot viure lluny d'allà, eh?
No, sí, ja li dic perquè hem coincidit alguna vegada, però ara precisament feia temps que no havia passat en el meu cas.
Sí, doncs jo l'únic que puc dir és això, que l'home, aquest senyor, va molt cuidat i elegant, com sempre, perquè ha sigut sempre un gentleman, no? Un home
sí, amb bona plata.
Presumit i arreglat, de cabell i de tot, però va molt...
Queda clar, Pau. Moltíssimes gràcies per la trucada.
No, de res.
Adéu-siau, bona nit.
Adiós.
Anem ara a Subirats amb la Lola. Lola, bona nit.
Hola, maco, que t'enyoro, eh?
Ah, endavant.
Doncs, bueno, mira, com que encara vaig enredarida el rescat dels ditxos del dimarts,
sí.
Us en diré un, no?
A veure.
Aquest que us diré jo és en castellà, però després ja m'arreglaré un altre en català. El lunes i el martes no te cases ni t'embarques.
Ah, sí que es diu això.
Això és un ditxo, doncs que millor que no casessis i t'embarquessis. Però bueno, resulta que allà al poble hi va haver un que es va casar el dimarts. I és clar, si hi havia aquest ditxo que corria, doncs ell no em va fer cas, com molts, no? I bueno, sap què li va passar?
No.
Va fer de forner i se li va cremar la pala. Es va embarcar perquè va casar-se i li cau la maleta a mar. I es casa i no té fills. I per això que el mitjo de mar, molt més que algú em faci cas, jo no em faré, eh?
Molt bé, Lola, una abraçada gran.
Però molt forta, eh?
Molts records.
Ja, boi, ens toca, que ens hem d'abraçar una mica.
Sí,
eh?
Toquem-nos una mica.
Bueno,
apala.
Bona nit a tots els oients, que són tots molt macos, eh?
Igualment. Au. Anem ara cap a l'Eixample amb la Llúcia. Llúcia, bona nit.
Hola, bona nit.
Endavant.
És que, mira, trucava perquè em va fer... Bueno, m'ha amoïnat una mica, trobo, no sé, que no té sentit, que l'Ajuntament ha enviat una carta, suposo que ha estat dirigida als veïns i veïnes de la ciutat, perquè fem, ens insta a que denunciem si tenim algun pis, o sigui, d'aquests tipus apartament llogat a turistes i tal. Jo això ho trobo de molt mala sombra, francament, perquè trobo que l'Ajuntament no ha d'instar la gent a que facin coses així. I a mi sempre m'han dit que això de denunciar i posar denúncies i tal, que és una cosa que no és correcta, vaja, que no s'ha de fer.
És a dir, l'Ajuntament li demana... L'Ajuntament li demana si coneix algú que llogui el pis.
No, que això mateix, que si tenen coneixença o un coneixement que hi ha gent que lloga pisos a turistes, que ho denunciï per millorar la convivència de Barcelona i tal. A més, li diré una cosa, que aquí on vinc jo hi ha uns baixos d'aquests turístics que lloguen d'allò. Suposo que està oficial, però a més... La de vegades que a mi em truquen a les 3 de la matinada perquè arriben i no hi ha ningú i llavors van trucant als pisos perquè els obrim la porteria. Bueno, en fi, que trobo que això és una poca soltada de l'Ajuntament, sembla mentida. Allò que es cuidin dels manters i aquestes coses, però que no facin que la gent, perquè ells cobrin els impostos, nosaltres els hagin de denunciar. Això és cosa de l'Ajuntament, no és cosa dels veïns.
A veure si algú sabrà alguna cosa més, Llúcia.
No, era per dir això, si la gent ho havia rebut o... Suposo que sí, esclar, no m'hauran enviat només a mi.
Ho demanem.
Però ho trobo molt poc o solta, bueno, molt falta d'ètica, francament, no hi ha dret això. Que ens vagin servir els ciutadans com a responsables.
Gràcies per la trucada, bona nit.
Bona nit a tothom, adéu.
Reflexionar ens ajuda a créixer i ens planteja reptes que ens fan ser menys ignorants. Un bon camí són les preguntes que fan pensar.
Aquesta nit, el protagonista de les preguntes que fan pensar és Josep Maria Carbonell, president de la Fundació Joan Maragall i degà de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull, d'on és professor de Ciència Política. Ara fa uns mesos que s'acaba de publicar el seu últim llibre, encapçalat per una pregunta. Creure encara? 10 meditacions. En pròleg d'Antoni Puigvert, es tracta d'un relat de fe en primera persona. L'autor es pregunta si podem creure en Déu encara. Immersos en les nostres societats secularitzades, on la descreença i la indiferència davant del fet religiós i el cristianisme és el discurs hegemònic. Josep Maria Carbonell, bona nit.
Bona nit.
Moltíssimes gràcies per l'atenció i enhorabona pel treball.
Gràcies.
Estem construint una societat egoista?
Estem construint una societat molt egoista, molt hedonista i excessivament individualista.
Per damunt dels homes hi ha la llei de Déu?
Mira, jo crec que la llei de Déu és la que dona respostes als temes fonamentals. Per tant, com és la que dona resposta als temes fonamentals, nosaltres hem de tenir la capacitat d'admirar-la.
Tots som fets a semblança de Déu?
Tots som fets a semblança de Déu. Tots, amb les nostres misèries, però sí.
Després de més de 300 anys d'esforços científics per demostrar la immanència del món, hi ha prous arguments per continuar optant per creure que el món és obra de Déu?
Jo n'estic convençut, i és el que he volgut explicar en aquest llibre.
Abans de parlar-ne una mica més de si creure o no, ens agradaria saber quina és la pregunta que fa pensar Josep Maria Carbonell.
Mira, hi ha moltes preguntes que m'han fet a pensar. Darrerament, més que una pregunta concreta, és quan algunes nits tinc la sort de contemplar el cel en una nit estelada. I quan contemplo el cel en una nit brillant i estelada, em demano qui som, d'on venim. I l'única resposta que trobo és Déu Pare que està, que és el Creador.
Ens ho diu Josep Maria Carbonell, llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona i durant molts anys dedicat al servei públic, des del gabinet de presidència de la Diputació de Barcelona, com a diputat al Parlament de Catalunya pel PSC i com a conseller i president del Consell Audiovisual de Catalunya. Fa poc que s'acaba de publicar Creure encara? Un assaig estructurat en 10 meditacions, a través de les quals l'autor convida el lector a endinsar-se en el misteri de la fe i en el seu sentit. Amb preguntes punyents, per què permetem injustícies com la del drama dels refugiats a Europa? És possible entendre la natura i la vida humana sense Déu? Què vol dir ser cristià? Josep Maria, què vol dir ser cristià?
Ser cristià significa, en síntesi, seguir el camí de Jesús de Natzaret. Seguir el que és la seva visió de la vida, el que és la seva visió del món, que de vegades els catòlics, els cristians, ho compliquen molt, però que de vegades és molt senzill, que és i passa per estimar.
Jesús respon les preguntes essencials?
Jesús dona la resposta, al meu entendre, a les grans preguntes essencials.
I com es pot arribar a ser cristià i adoptar un compromís d'acció avui dia?
Bé, jo crec que tots els cristians tenim l'obligació de tenir un compromís concret en la vida. Que aquest compromís passa per molts camins diferents. No hi ha una única manera de viure el compromís com a cristià. No hi és aquesta única manera. I hem de trobar cadascú de nosaltres, a partir dels dons que hem rebut, trobar quin és el nostre camí en la nostra vida quotidiana.
L'amor, el fet d'estimar, és més fort que la mort?
Jo crec que és el que ens salva. És a dir, tots sabem que morirem, però sabem que estimant perviurem.
Quina és la principal raó de ser del llibre Creure encara? 10 meditacions.
La principal raó és que he cregut necessari i d'una manera molt humil, vull ser molt honest amb això, que davant dels relats que ens envolten permanentment, en el que creure és quelcom que és presentat com irrisori, insubstancial, antic, he volgut insistir que creure és legítim, que pot ser raonablement explicat i que avui la nostra societat ens demana mirar novament a Déu.
I com viu la fe, Josep Maria Carbonell, enmig del món actual?
Anava a dir que intento viure-la com puc, sempre amb manca de coherència, en moments de gran dificultat. Com deia el president Pujol una vegada, que em va agradar molt, que va dir, i diré el mateix que va dir el president Pujol, jo sóc també un cristià imperfecte.
I pecador?
Evidentment.
Afirmes en el llibre que val més la cooperació que no pas la competició entre els humans. Ara per ara, quina preval en el nostre món?
Sobretot en el món occidental, la competició preval llarguíssimament. I aquest és un dels problemes que trobem nosaltres nascuts de l'herència del capitalisme i del liberalisme, que són els paradigmes que marquen avui els valors hegemònics de la nostra societat. T'imagines tu que canviéssim la competència per la cooperació entre tots nosaltres? Hi hauria un canvi de paradigmes molt, molt notable.
Per què permetem injustícies com la del drama dels refugiats a Europa?
Amb el tema dels refugiats, evidentment que és un símptoma clar de la nostra enfermetat de fons, que és una enfermetat que, com deia molt bé el papa Francesc, és l'enfermetat de la indiferència.
I cap on va aquesta societat egoista que comentaves?
Evident, cada cop més el que ens interessa i allò que vivim és allò que ens afecta a nosaltres de manera molt individual. Som moltes vegades incapaços de sortir a l'altre, de reconèixer l'altre com el nostre germà.
Creure, encara, un assaig estructurat en 10 meditacions a través de les quals l'autor convida el lector a endinsar-se en el misteri de la fe i el seu sentit a través de l'editorial Viena Edicions. Aquest és el quart llibre de Josep Maria Carbonell, autor també de Temps de diàspora, El primer poder i el futur de la comunicació. Josep Maria, abans d'acomiadar-nos, no sé si voldries aprofitar per adreçar unes paraules als oients de la nit dels ignorants.
Mira, jo els voldria demanar que tornin a reflexionar, si no ho han fet, sobre les grans qüestions que configuren la condició humana. Qui som? Què fem? On anem? Que intentin buscar en la vida allò que dona sentit més enllà de les coses que ens arriben. I que intentin trobar en aquest sentit una felicitat que els porti a viure en plenitud.
Josep Maria Carbonell, moltíssimes gràcies i bona nit.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 2.0, amb Xavier Solà.